al 92.2 de la frecuencia modulada, Radio Villarreal.
Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especial des de Ràdio Villarreal, a ser una servidora Susana Pérez, en tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh?
Bon dia, un dia més, en este dimarts en el que encetem esta edició esportiva en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Villarreal Club de Futbol.
Ràdio Villarreal, com sempre, la teua ràdio. Tot anirà bé. Junts i sirem d'esta.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Un dia més, este dijous prèvia del que tenia que ser el cap de setmana de la Setmana Santa, en el que estaríem tots, bueno, pues disfrutant un poquet de tot el que ens dona i tot el que ens aporta la nostra província. Per cert, junts i sirem d'esta. Si els turistes de pandèmia i tollissos que encara no han entès a què va o de què va esta història, se ho fiquen dins del cap. Però sembla difícil i complicat per alguns. Bueno, no és difícil i complicat, realment és el nivell d'egoisme que pugues arribar a tindre o que tingues dins de tu. La Generalitat Valenciana ha anunciat els casos d'este dia d'avui, sempre comencem en això, però bueno, 309 casos, 22 en la província de Castelló, que se manté en una línia més o menys estable i en el que ni puja ni baixa, sempre està entre els 20, algun dia un poc menys, però sobre 20 i algo. Recordeu que prova no li fan ni al Tato i que estos són els que ja, pues, supose, ingressen o van a l'hospital i tenen una evidència clara. Que digui jo que en una evidència tan clara, tan clara, tan clara. 47 en Alicant i 238 en València. Un total de 7.964 positius, 767 persones han faltat des de que va començar esta pandèmia o esta història. A partir d'ara, fins les 3, coses del futbol o almenys coses del coronavirus que, a més, influïssen o estan al costat de lo que nosaltres toquem cada dia, que és el futbol i el Villarreal Club de Futbol. Vaig a per davant, que és algo que ja vos vam contar així i vos vam explicar fa temps i que va corroborar i va deixar clar, molt clar, Manu Trigueros. Els jugadors del Villarreal Club de Futbol han sigut sempre conscients, molt conscients, de que esta història, de que la història del Villarreal Club de Futbol en el cas de la crisi que anava a donar-se o que se tendria que donar en el coronavirus, era clara. Sabien i eren coneixedors i eren conscients de que devien i estaven obligats a una reducció econòmica. A perdonar pasta, vamos.
A ver, nosotros somos privilegiados, ¿no? En ese sentido. Pero claro, también hay que ponerse en el lugar del empresario, y si el empresario no ingresa, pues sus empleados pues hay que ponerse en lugar de ellos. Entonces, pues bueno, es entendible que si no se llega a terminar temporada, pues que nos quiten una parte de nuestro contrato, porque claro, si el club no ingresa, pues los jugadores no pueden tampoco cobrar, ¿no? Claro, claro.
Es que
es entendible.
Yo pensaba...
Como pasa en todos los ámbitos, no pasa en el fútbol, si uno tiene una panadería y
pues no, claro, que lo había dicho Manu Trigueros. Si el club no ingresa, normal que lo de pagar se complique. Bueno, segons pareix, el Villarreal de Futbol ha mantès ja contacte amb tots els seus jugadors, cosa que ja havia obligat la Lliga i que ja havia comentat el Tito Tebas, per a intentar fer-se un pla a futur. Clar, a hores d'ara tot són especulacions. És molt complicat saber què fer o què va passar si realment no ho saben ni ells. Però, claro, lo bo és tindre una previsió de lo que puga passar i així tindre una reacció ràpida i no anar sempre a remolque i a la contra. En el futbol tenen clar que lo que volen és jugar, que no és fàcil i que si no se juga alguna cosa tindran que fer per a solventar-ho. Si no se juga, els clubs han mantès una línia, uns que ja van pues, prou apretats, encara que és curiós. Ahir va parlar el ministre de Cultura i Esports per a la gent del diari AS, que vull que escolti algunes coses que va dir, li van preguntar, a veure, com és possible que clubs que se van a gloriar d'una gran gestió, de que avisaven de fer inversions multimegamilionàries, que paguen uns sous brutals, que tenen uns ingressos de televisió espectaculars, que a la primera que s'ha manejat l'arbre i ràpidament, bueno, estiguen ja necessitats de tot, fent ERTEs i buscant una solució econòmica sense cap tipus d'aguante. L'altre dia, per exemple, anunciaren el del Sevilla. El Madrid ja ha anunciat el que ha fet el Villarreal. El Villarreal ha fet el mateix que el Madrid. Parlar amb els futbolistes i dir-los, mireu, si se juga, habrá una rebaixa del 5, el 10. Si no se juga, és possible que tinga que ser del 20 o del 25. I què han fet els futbolistes del Villarreal? Pues lo que ha dit Trigueros. Entendre-ho. És que no n'hi ha una altra. El que ja no entenc tant és la postura de l'AFE a l'hora de presentar-se per a jugar. En què estem renyint o en què estan renyint? I les conversacions, unes que ha escoltat jo, que s'han filtrat, ara falta saber qui les ha filtrat, perquè si tu fas una conversa via Skype entre persones, una de la Lliga, una de la Federació i una de l'AFE, i se filtra, ja me diràs en mans de qui estem. Això pareix quasi, quasi ja la locura. Però bueno, lo nostre, el Villarreal Club de Futbol, sembla que té l'acord amb els seus futbolistes, per el qual, de jugar-se, n'hi hauria una rebaixa. Mínima, però una rebaixa. De no jugar-se, ja cada cas o en cada moment, veurem quina és la rebaixa, però oscil·laria entre el 5 i el 20%. El 5 si no se, si se juga, el 20 si el futbol s'apara. Així que, bueno, almenys els nostres, els jugadors del Villarreal, com va dir Trigueros, han entrat en raó, tenien clar i sabien el que n'hi havia que fer i el que necessita el club. I està clar, no se faria si això anara normalitat absoluta. Se fa perquè és veritat que si no se jugara, el cop econòmic seria interessant i seria dur. Però bueno, també és veritat que quan això se recupere, ho recuperaran, quasi amb tota seguretat. Anem a ello, com diem, com sempre, fins les 3. Així, dijous, dia 9 d'abril, això se suposava que era la porta ja a la festa de la Pasqua i de més. I així estem. Sense futbol, sense eixir de casa, y lo que te rondaré, morena. Com sempre, intentarem fer un repàs al dia i a les coses que ha donat de si. No te cregues que són moltes, perquè com sabeu, la cosa està parada, 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 parada. Això sí, ahir vam tindre a Marco Sena i una de les coses que ens va contar, jo li vaig preguntar per qui se decidia, si per Román, per Cazorla o per Pires. Tindria que haver-li dit Cani. Cada volta que ho pense, no sé si... Claro, perquè això d'elegir un futbolista o el millor futbolista groguet hauria de decantar-se per lo que ha fet durant una trajectòria i no per lo que ha fet durant un rato. Avui ho preguntarem a vosaltres. Al final, si poguérem reduir a la mínima expressió qui és el millor jugador del Villarreal Club de Futbol i tingueres que elegir-ne dos, jo crec que la pregunta seria clara. Román o Don Santiago? Ara ho analitzem, però bueno, a banda de tot això, tornarem a explorar què passa i què està passant en el futbol espanyol. Se jugarà, no se jugarà, què volen els futbolistes, se pot jugar cada 72 hores, no, els jugadors se neguen, no se neguen. Totes aquestes històries que cada dia és una, però bueno, si passa, hi haurà que contar-ho, o almenys intentar-ho, o almenys buscar una possible explicació. Ah, i també vull que escolteu alguns dels futbolistes que, vamos, no estan molt per la llavor, eh? I mira que així els que han entrevistat o els que han parlat sí que deixaven caure la seva sensació de que per a ells lo important era jugar al futbol, però a l'hora d'acordar com i de quina manera, la veritat és que se fa difícil. Buscarem la consulta d'algun dels nostres opinòlogos de capçalera i totes aquestes coses. Així que anem a ello. Ja sabeu, Fins després.
Alo Wagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alo Wagen, certificado por Grupo Volkswagen. Fundació Caixa Rural Vila-real decreta el tancament temporal del seu centre social i l'ajornament dels actes que es duen a terme en les seues instal·lacions com a mesura de prevenció pel coronavirus. Disculpen les molèsties.
Al groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespai i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tu...
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Bueno, anem a ello, anem a la cuestión y anem a las edades del día. Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buen día, Javi.
¿Tot bé?
Tot bé.
¿Controles el lío a Ganzo, Rubiales, jugamos cada tres días, no jugamos?
Tot controlat.
Molt bé. Eric, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, Javi.
¿Cómo estás?
Bien, tirant.
Aguantant, ¿no? Que ya es prou.
Sí, sí. Desitjant que tot això, poco a poco, vaya pasando ya.
Pues sí. Bueno, comencem. Ahir vam tindre així a Marco Sena, jo crec que va estar interessant. Una de les coses que li vaig preguntar era si tinguera que decidir entre Sena, entre Román, Santi Cazorla i Pires, perquè són els tres que a mi... Claro, jo, i Cani, diria jo. És que per fer un valor de qui ha estat el millor futbolista del Villarreal és dificilíssim. Està en Forlán, està Rossi, està Pires, està Cani, cada un tindrà el seu gust, està Bruno, està Matei Sena... Però jo vaig voler sintetitzar-ho. Jo, sincerament, crec que si me preguntaren a mi quins són els dos futbolistes que més m'han impactat dins d'un terreny de joc jugant en la camiseta del Villarreal, o que més qualitat els ha vist, diria que són Román i Santi Cazorla. I si m'apurareu i me preguntareu quin dels dos és millor, tia, me tocaria pensar-ho bé. Ara vos diré qui crec per a mi. Però ahir li van preguntar a Sena. Cazorla Pires... ¿De los tres mejores que has visto en tu vida?
A ver, yo, para mí, el más completo, es Santi, porque lo domina muy bien con la zurda, con la derecha. Santi poco fallaba pase, obviamente, tú me estás hablando de tres fenómenos, ¿no? Román, un fenómeno mundial, pero... Román no volvía a ayudar, ¿no?, en la parte defensiva. Si un partido no salía mal, que él no consiguiera, como pasó, ¿no?, ayudarnos con sus goles, con sus pases, pues mal, porque al final, mira, yo aquí te hago un esfuerzo 100%, pero claro, tú cuando llega el balón ahí, tienes que, todos los partidos, tú tienes que decidir. decidir con goles, con pases y al final victorias. Y así hizo muchos partidos. Y Robert Pires, bueno, tuvimos poco tiempo, 3 temporadas, ¿no? Estuvo aquí.
Pero es lo que pasa, fenómeno, que se lesionó.
Sí, pero Robert Pires también otro fenómeno como persona, como jugador, no hacía falta la pierna izquierda como Santi. Pero es una lesión muy difícil. Yo, si pudiera quedarme con los tres, pero me decanto un poco más por Santi porque he visto a Santi salir de la cantera, tuvimos más tiempo juntos. Santi desde el principio, un jugador que yo le quitaba ya el sombrero desde el principio, pensaba, cómo me encanta jugar con estos jugadores, que le da el balón, no falla, hace cansar el contrario. Y yo también era de los que exigía mucho a mis compañeros, oye, no fallamos pases tontos, vamos a tener el balón. Y Santi,
Santi un fenómeno. Claro, es que es un cómput general. Yo entenc molt a Marcos, no? Quan diu Román era un punyetero fenómeno i te guanyava tots els partits, però claro, això se tracta de guanyar partits i de tot l'altre. El treball que barrere era nulo i clar, tu fas un cómput general. Si Sena se fartava de córrer com un desesperat, dia, és que el xicotico li la dones igual de bo, però damunt treballa com un burro. Eric, tu, entre Román i Don Santiago, tu eres molt de Riquelme, suposo que ja no n'hi ha color, no?
Pues mira, jo estic un poc en lo que ha dit Sena. Bueno, tu ho has dit, jo soc una persona a la que Riquelme és un jugador que m'ha agradat, és el meu ídol de la infància, perquè quan anava al Madrigal, vamos, vaig enamorar-me pràcticament de la seva forma de jugar. Però clar, és que Cazorla és Cazorla. Jo crec que, com ha dit molt bé Sena, si tingueren que avaluar lo que és la qualitat en les dos cames, vamos, lo de Cazorla jo pràcticament no li ho he vist a cap jugador. I jo crec que això és una cosa que se té que valorar. Però després és lo que és un jugador determinant en, a l'hora de decidir-te un partit en 2 o 3 jugades, crec que Román tenia aquesta qualitat que, vamos, va ser que al final he recordat com en el seu país com si fos l'últim 10, no? Per davant de jugadors com Messi.
Rubio, tu què diries?
Jo a Cazorla.
Tu a Cazorla. Jo, en un còmput general, també elegiria a Santi Cazorla. Reconec que Riquelme feia coses més espectaculars, o sea, com a futbolista no n'hi ha possibilitat d'igualar-lo. Crec que Riquelme en la seva època era de lo millor del món, estava entre els 3 primers, feia coses en el baló que no feia ningú, però no veig a Cazorla tan lluny, saps? No el veig tan allà de Román. I després, en un còmput general, això que fan al FIFA, no? Que donen puntuació, velocitat, no? Treball, recuperació, no? No va així, això? Te puntuen totes les facetes d'un futbolista, no?
Sí, des de la velocitat, el tir, el regat, i és un còmput general de tot.
Jo me quedo en Santi, per mil coses. Que entenc el que no, eh? Entenc el que no se quede en Santi i que diga, jo preferís lo que siga, no? Un altre. Bueno, vale, pues cojonudo. Però jo... si tinguera que elegir per damunt de tots i si tinguera que fer un pòdium faria Santi, Bruno, Senna, Román, serien els 4 i si m'apures Forlano, Rossi, no sabria què elegir i d'ahí traure un ja me seria traure un pòdium, ja, me costaria, eh? Claro, d'això 5, per exemple, Román, Forlán, Rossi, Santi, Bruno i Marcos, 3 d'aquests 5, què? Com ho veu?
Que és molt complicat perquè tots són pràcticament història, ja no del Villarreal, sinó del futbol, no? Però clar, jo també, si tinguera que elegir a 3, me quedaria amb els 3 que has dit tu, més que res perquè jo crec que per al Villarreal, si ens centrem només en la història del Villarreal, han sigut jugadors més importants.
Difícil. Claro, és que si històricament està clar, el pòdium és el mateix, el que històricament, Senna, Bruno i Santi, tècnicament i de qualitat, ja... Difícil, difícil la història. Però bueno, ho preguntem a vosaltres, no? Eric, preguntem per... si farem un... sintetitzem Román Forlán... Román Santi?
Sí, li preguntem a la gent si tinguera que elegir entre un d'aquests dos jugadors, en qui se queda, en Román o en Santi Cazorla.
I veurem què passa. Dimarts, perquè ara ve la Pasqua. No se vos ocorrisca anar a l'apartament i a passejar el gos per la muntanya, eh?
No, mos quedarem a casa, que a poc pareix que ja se va acabant ja el confinament.
Bueno, bueno, no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Rubio, avui és dijous 9 d'abril. Un dijous 9 d'abril per al Vila-real Club de Futbol, si n'hi haguera que analitzar què li ha passat durant estos anys, què diries? Per cert, tota estadística també de la mà del gran Aureli, el nostre estadista particular, personal e intransferible. Rubio.
Pues mira, en l'any 1972, en segona divisió, Saragossa 4, Vila-real 0. En el 78, en tercera, Portmany 1, Vila-real 0. En el 82, en tercera, Calcaguente 2, Vila-real 1. En el 89, en segona B, Vila-real 1, Alcoyano 0. En el 95, en segona A, Mérida 2, Vila-real 0. En el 2000, en segona A, Toledo 1, Vila-real 3. Ese es el gols de Jorge López y un de Parry.
Ese es el partido del desplazamiento. Ahora parlem de que voy a centrar en ese. Del desplazamiento, primer gran desplazamiento masivo de aficionados del Vila-real de Fútbol. Ese partido, por historias que no vienen a cuento, yo voy a tener que acudir directamente de un hospital al campo de fútbol. O sea, va a ser un, vamos, va a ser un desplazamiento mítico, ¿eh? Y mira, va a acabar bé, va a comenzar mal y va a acabar bé, menos mal. Van guanyar 1-3 y va a ser el primera pedreta para retornar a primera en aquell 11. ¿El tens tú o te el digo yo? Yo el tengo así davant, un mítico de 11, ¿eh? López Vallejo, de porter, Galván, Xavi Roca, de lateral dret, Berruet y Quique Medina, de centrals, Jesús Galván, lateral zurdo. Mig del camp, Walter Gaitán i Diego Caña, classe pa avorrir, sobretot la de Gaitán. Jorge López, classe pa avorrir. Jaime Ramos com a pivot i dos puntes, Moisés i Georgica Crayoveano. Isqueren en la segona part, Carlos Pérez, Parry i en el 67 Calleja. Com bé has dit, marcaren dos gols Jorge López i Olivero Parry. No?
Sí. Dos de Jorge López y un de Parry.
Mira, la gente de submarinomarinho.net tienen un vídeo de Roig hablando de aquel partido, aquel desplazamiento y de lo que va a suposar.
Todavía lo recordaba yo, que era la primera vez que se hizo un desplazamiento masivo, no tanto como el de ayer, pero que sí, que hubo mucha gente y ya en aquel momento ganamos perdimos 0-2 o 2-0.
2-1.
O 2-1 perdimos. 2-1. Pues 2-1 perdimos, pero vamos, fue una pequeña decepción. Pero aquí yo creo que va a ser el arranque de definitivo del equipo que esté en primera.
Ojalá,
la jugada, la jugada que hace Jorge López, que se va de uno, levanta, ve al jugador, pum, se la mete.
Además que muchos pueden ser, digamos, el comentario, ¿no? Ni centro ni nada, él sabía muy claro lo que quería hacer en cada momento.
Sí, 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 no, tiene claro, ve el fútbol claro y lo demuestra. Cuando ve el portero que se va para él porque venía por el otro lado, entraban, creo que entraba Gica y Moisés, estaban buscando centro, pues para, cubriendo al centro.
Roig,
pues,
parlant del gol de Jorge López, que és una cavalcada per banda dreta, el porter dissalpa el curt de la porteria i ell, en vegades entrar, li ajusta des de lluny i se xut. Bon futbolista, Jorge López, la veritat, el que passa és que va acabar con Camot, se'n va anar al València, eh? No va voler renovar i mos va deixar... I després va tindre una carrera prou completa el bo de Jorge López. Bueno, pues un 9 d'abril, algo més en este dia que pugues dir què va passar?
Sí, per exemple, en el 2006 ja en primera Vila-real 1, Deportivo de la Coruña 1, en el 2015 en Vila-real 0, Espanyol 3 i en el 2018, del mes proper, Vila-real 1, Atlètic de Bilbao 3, que crec que és el partit que Fornals té aquell problema que el tenen que substituir pràcticament en el minut 10.
Bueno, història viva del Vila-real Club de Futbol. Per cert, sempre vos desitgem i vos demanem que vos conteu o mos digueu alguna dedicatòria. Ho han fet a la gent de les Penyes i als bons aficionats del Vila-real. Germán, bon seguidor groguet, també vol deixar la seva.
Hola Javi, què tal? Una salutació a tu i a tots els oients de la ràdio. Soc Germán Llorenç, per al que no me coneguen, soc un groguet més, un aficionat més. I aprofite l'ocasió que me dones per a... enviar un mensatge d'ànim i un fort abraç a tots els groguets i animar-los a que continuen seguint les instruccions que es donen per a quedar-se a casa confinats. Sé que és dur, sé que és pesat, però que és l'única solució per a que això passi pront i tornem tots a la vida més normal possible i puguem tornar tots a l'estadi a disfrutar del nostre equip. Poc més que afegir que la cançó que propose, que és Work to Do d'Amèrica, que és, ens queda molt de treball per fer, tant en lo personal com en lo deportiu, com en el Villarreal. Ens queden moltes coses per fer, per viure, i quan antes siguem capaços d'eixir d'esta situació, antes les disfrutarem. Un fort abraç a tots.
Tough job, someone's gotta do it. Sticking it out, not giving in to it. When everybody's giving up on me and you. And if we're gonna make it, baby. If we're gonna make it, baby. We still got some work to do. Quite the way we planned it. We made mistakes, took some things for granted. We've come this far, we've got to see it through. And if we're gonna make it, baby. If we're gonna make it, baby. We still got some work to do. Just might make it all right. It might all work out so.
Bueno, fem una pausa i busquem el lío de si se jugarà o no se jugarà, el lío habitual de sempre. Per cert, ahir el Villarreal va trasladar les fotografies del gran Asier, el Vasco, repartint menjar als hospitals. També crec que estan portant-lo a la gent de la policia en esa segona part de la campanya Cuenta conmigo. Bueno, pues ahí, a la pelea. Una pausa i busquem, com vos diem, el lío de si se juga o no se juga, de per què se va a jugar i com.
Tough job, we didn't ask for it. Taking what's breaking and trying to restore it. It won't be easy, what else is new?
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Fundació Caixa Rural Vila-real amplia el termini fins el 30 d'abril per a que les entitats socials de Vila-real puguen sol·licitar ajudes per a millorar la seva presència digital. Com poden optar a la subvenció? Omplint el formulari que trobaran al web www.fundaciocaixarural.org.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa i pensem que este poble i este país al llarg de la història han superat sempre totes les circumstàncies més complicades i esta vegada també ho aconseguirem.
Nuestros sueños. Bueno, anem al lío. Seguim en la història de si se juga o no se juga i com se juga, i seguim en tots els fronts oberts, sobretot en la gent del futbol, que no sé si s'aclarissen o no s'aclarissen o se deixen d'aclarir. L'altre dia, Tebas, en els mitjos italians, quan li pregunten però la Liga se joga o no se joga, què diuen ells? Pues Tebas ho tenia claríssim. Va donar hasta fetges. Va dir els dies que ell creu que el futbol va a tornar a ficar-se en marxa.
También los escenarios que se han planteado con UEFA para volver a competir, los más probables son 29 de mayo inicio, 6-7 de junio o 28 de junio para todas las ligas europeas, ¿no? Por lo tanto, todavía estamos a tiempo de la vuelta a los entrenamientos, sin perjuicio que todos los equipos, los jugadores están teniendo unos temas de entrenamientos particulares dirigidos en sus viviendas por los entrenadores y preparadores físicos, ¿no? Vamos a ver, si la pregunta se refiere a cancelar la temporada, no es una opción que tengamos en la mesa. Lo único que hacemos es estudiar escenarios posibles de qué pasa si se juega a puerta cerrada, qué perjuicios tenemos, qué pasa si se juega con público, qué perjuicios tenemos, y qué pasa si no se juega, qué perjuicios tenemos, ¿no? Nuestra obligación es evaluar las situaciones que hay, ¿no? Pero no es una opción que estemos trabajando ni de la forma más remota que no vayamos a volver a jugar, ¿no?
Bueno, pues yo, escoltad, ni de la forma más remota. El 29 de maig i 6 de juny. Això són les xifres i són les dades. És el que creu la Lliga de Futbol Professional. Seguís en la seva història, Eric. Ells, entrenamientos en casa i a la mínima que puguen a treballar tots en aquest pla de tornada progressiu que estan explicant i que estan comentant.
Sí, sí, és el que venim comentant les últimes setmanes, que la idea de la Lliga és intentar tornar a inicis de juny, intentar que abans els jugadors puguen fer una mini pretemporada per evitar lesions, i després la idea està clara, jugar cada 72 hores, aprofitant que amb la temperatura es podran fer més pauses per a la hidratació i tots els partits serien a porta tancada.
Sí, ahí arriba un problema, jugar cada 72 hores, i ahí és quan se monta el lío guapo, perquè els futbolistes no pareixen estar per la llavor. Bueno, els futbolistes no, però, claro, és de la AFE, Rubio, David Aganzo, que és el president, pareix que ho té, no sé com dir-ho, pareix que se deixa voler, no? Com dient, bueno, jugaríamos cada 48 hores, però suposa que dient segons lo que pagueu, no?
Sí, diu que en el cas de que a lo millor els jugadors ja començaren a perdre molts diners o ja fora necessari jugar, que ells acceptarien jugar cada 48 hores.
Sí, sí. Mira, escoltem una conversació que ahir va anunciar la cadena SER en la que, claro, és una conversa a tres, Carlos del Campo, de la Lliga, David Aganzo, de la AFE, i Rubiales. Tebas, en Rubiales no vos sentase ni per la Skype, Rubio. Ai, Eric, increïble, No se volen ni vore, tio, és una cosa...
No, perquè és que pràcticament en totes les reunions que han fet per a buscar un acord en tema de salaris, de dates i tot això, és que no han arribat a cap, al revés, sempre han acabat discutint.
És trist, una cosa com està passant ara en tota aquesta història, no? Que tot el món busca el seu interès i no el global. Hòstia, és de locos, tio. La imatge és terrorífica. Mira, esta es la conversa.
Es que si no tenemos un calendario, ¿cómo sabes si queremos jugar cada
No, ¿qué más da el calendario? El calendario no tiene nada que ver. El calendario no tiene nada que ver.
Los calendarios se hacen en función del número de horas.
En este tema, Luis.
Al final el calendario se hace cuando se...
A ver, Andreu, déjalo que hable, Andreu.
Si entendemos que tiene que acabar antes del 31 de julio, si tenemos que tiene que empezar la competición en septiembre, si tiene que acabar en noviembre... Pues diferentes
vale, vamos a ver si estoy entendiendo. Es decir, que en función de si se tiene que acabar antes o después, vosotros estáis dispuestos a cambiar vuestra forma de pensar sobre la distancia entre partido y partido.
Eso se llama flexibilidad, Luis.
No, no, eso no se llama flexibilidad.
¿No?
No, eso se llama otra cosa que yo no lo voy a decir aquí. Si tú, la salud, la salud, si tú la salud, para garantizarla de un partido a otro partido,
sí,
tiene que estar en un mínimo de horas, ahí no hay flexibilidad.
No, ahí te estoy diciendo que dependiendo cómo van a ser las diferentes fechas de un lado a otro, pues los futbolistas tendrán que decidir si quieren asumir ese riesgo o no.
Ah, vale, perfecto. Está muy bien, está entendido. A ver, Peláez.
No, no, pero quiero que me entiendas.
Es inentendible.
Quiero que entiendas.
Mira, David, me llevo las manos a la cabeza, no lo puedo decir más claro. ¿Estás dispuesto a ceder en cuanto a las horas de descanso si los futbolistas están dispuestos a ceder? Si es que desde aquí lo que tenemos que dar es un mensaje claro de protección al futbolista.
Tú ya sabes, si te lo he vuelto a decir, que FitPro está en 72 y nosotros vamos a morir con esa hora.
Pues mira, ya has contestado. No puede haber ningún partido.
Vamos a hacer todo lo posible para que se cumplan las 72 horas que marca FIFPRO.
No, pero vamos a hacer todo lo posible. No, si tú me lo pides a mí, no hace falta que me lo pidas porque yo no lo voy a permitir. Si es que así de sencillo. ¿Por qué no? ¿Por qué a mí me mandas carta a la federación cuando no puedo poner los horarios en segunda vez? Y ahora que puedes decir, no vamos a permitir que se juegue antes de 72 horas, no lo dices claramente.
Lo estoy diciendo, Luis.
Sí, no, vamos a hacer todo lo posible. No.
No. Te lo estoy diciendo.
Sí, que no se va a jugar ningún partido de 72 horas a 72 horas porque los futbolistas no lo voy a permitir. ¿Eso? Vale, perfecto. Pues tenemos un acuerdo con la federación. Pues la federación tampoco lo va a permitir.
Bueno, pues Rubiales fasta por y tote, ¿eh? Joder, Rubiales nos achanta, ¿eh? Pero que en eso, claro, te raodio. Ahora, tú eres el de futbolistas. A mí no me dius clar, no me dices clar. Claro, tienes que dirlo. Es que la postura Rubio de Aganzo es un poco rara, ¿no? Con Dien, bueno, sí, pero bueno, como esperan a que le digan, vale, pues si yo vos pagaré tant, ¿no? Es una cosa. Y claro, Rubiales, que no vol que se juegue cada 72 horas o cada menos de 72 horas, pues Sansen, porque digo, joder, tú eres el que tienes que dir, me demanes ayuda a mí, pero tú no lo dius claramente, ¿no? O sea, increíble.
Claro, es que parís que Aganzo. Dice un poco esa opción de chuar cada 40 huidores. Y se suposa que él es el que defiende a chuaors. Y parece que Rubiales vuelve a defender más a chuaors que el propio representante de defensores de chuaors. Bueno,
Rubiales, Eric, lo que vol es fotre a la Lliga. Fotre a Tebas. Y sabe que por ahí el pot apretar. Es la demostración es que el comando de Tebas, Anit, está en dient que la federación ha puesto partidos cada 48 horas de la Copa, el partido de no sé quién, el de la Real Sociedad contra no sé cuántos. Al final, lo matéis que me está pasando en los partidos políticos de Nassau. Cada uno a lo seu y os dona igual res. O sea, cada uno mira per la seva película. Es increíble, increíble. Pero bueno, claro, Aixina, ¿con creo que va a tornar al fútbol? Si es todo el rato ficar pedres a les rodes para que no. Lo que diu la Lliga, la federación dirá lo contrario. Aixina estarem sempre renyint. Y la AFE, que no sap cap on anar, o que yo creo que se tapa y no vol fer ruido a veure que li cau, ¿no? Sí, com si estigueren esperant a veure matos callem i a veure que mos donen. Eric. Bueno, para ser campeón.
Sí, sí, es que. Sí, día Javi. Que el problema es el que estén bien. Que a lo mejor se están preocupando más por las guerras internas y por los intereses propios que por el interés de todos, ¿no? Que es que torne el fútbol.
O juguen cada 72 horas, eso es imposible. Cada 3 días. Yo creo que se puede jugar. Es una locura. Mireu, Cote, jugador del Villarreal, jugador del Eibar, pregunta per això. Jugar cada 3 días.
Más justo sería jugar. Pero volvemos a lo de siempre. Creo que la salud es lo primero. En estos momentos la salud nadie da por hecho que esté segura, o sea que hasta que no esté segura la salud yo no vería bien empezar la competición. Pues jugar cada 48 o 72 horas me parece pues un poco injusto. Creo que solo hay dos equipos en España que estén capacitados para jugar ese ritmo, que son el Madrid y el Barcelona por sus plantillas amplias. Y luego pues creo que los demás equipos nos costaría mucho mantener ese ritmo porque habría muchas más lesiones. Luego no es aconsejable por parte de los médicos jugar a ese ritmo de estrés y esperemos que no sea. Y cuando haya que empezar la competición, pues sea una competición como venía siendo hasta ahora. Da igual en unos meses que sea, pero que sea segura para todo el mundo, que no haya problemas con el virus y que no haya muchas lesiones, porque creo que con ese nivel de partidos y tan poco tiempo para descansar, pues habría más lesiones.
Bueno, pues este es Cote, jugador de Eibar, que explica que no lo ve, que no veo, que no... Que lo de jugar cada 72 horas, que no están... No, Borem, però la història no pinta bé. Estan des de la Lliga per un costat, des de la Federació per una. Tres futbolistes a veure-les vindre i que tampoc ho tenen clar. No sé, o és per decreto ley, claro, que per exemple, claro, el Villarreal li dirà als seus futbolistes, mira, jo vull que jugues, necessite que jugues cada tres dies, necessite que se jugue, necessite cobrar esa pasta, necessite que te classifiques per Europa. No? Crec jo. Jo, davant d'esta... És que tot el món tenim que fer un sobreesforç. Avui en dia, tots, i jo crec que els futbolistes així s'equivoquen, tio. Tenen que jugar cada tres dies, diu Cote, bueno, solo puede Madrid y Barça, bueno, també tens cantera, jo què sé, és que, i si no juguem, què passa? Com ho volen fer? Claro, perquè al final el més important és el club, no?, que puga, per exemple, arribar a Europa, perquè el Villarreal necessita això, necessita jugar. O sigui, postura difícil. Rubio.
Sí, no, que jo deia que pense que a Ganzo no, jo crec que hi ha més xos des que mos pensem que volen jugar.
Ja, però si el teu representant diu que se fa loco i... No sé. Al final se jugarà, però sabeu per què se jugarà? Perquè els clubs van a ficar segurs. Eric, els clubs van a dir als futbolistes, tens que jugar, tio. No n'hi ha un altre, tens que competir. Així tot el món estem arrimant... Home, claro, és que al final... no sé qui els assessora, però davant d'una situació en la que estem veient gent que s'està deixant la vida i currant el doble o el triple, tia, les caixeres del Mercadona tampoc voldrien fer tantes hores i estar tot el dia ahí i doblar i triplicar i festiu i treballar, però suposa que són conscients que és una situació especial, extrema i difícil i que n'hi ha que fer-ho, no? O què?
Clar, és que al final jo crec que ara mateix és el que he comentat esta setmana. Tot el món se té que adaptar a aquesta nova situació, no? Jo crec que al final... L'únic problema és que ningú vol prendre les decisions, que és el que estem veient, i per això no s'arriba a acords. Per exemple, per ficar un exemple, la Lliga Italiana, com no s'arribava cap acord per a baixar els salaris, finalment va ser la comissió de la Lliga de forma unànime la que va decidir rebaixar el salari de tots els jugadors. És que al final jo crec que se tindrà que prendre una decisió o per part de la Lliga o de la Federació de forma unànime, perquè és que estem veient que per moltes reunions que es facin no estan arribant a acords ni a cap tipus de punt mig i estem ja a meitat d'abril pràcticament.
Sí, jo no sé qui els assessora. No, com diu Rubio, no me crec que tot. Jo vas parlar en Trigueros i Trigueros ho té clar. Vau escoltar així, Trigueros ho té clar, lo de jugar cada tres dies, i Borra també ho tenia molt clar. Sabien lo que n'hi havia i lo que tenien que esforçar-se. Pues si toca, no sé, jo els del Villarreal els veig més als peus de terra, no sé qui són els que estan apretant-li a Ganzo, m'ho imagine, que deuen de ser els clubs poderosos, o els futbolistes de clubs poderosos, perquè, no sé, és una situació un poc complicada. Veus a la Lliga que busca totes les solucions possibles per intentar jugar, perquè és el seu interès. Després està el tema de la salut, que està clar que mentre no s'assegure no s'ha de jugar, però una volta n'hi ha certa seguretat. A veure, hòstia, si envies a la gent a treballar al turno, no me jodes, tenen que jugar els futbolistes, tio. Al final és un poc surrealista, que al final són 11 pa 11 dins d'un camp de futbol. I si es fan 30.000 proves, estan aïllats, es portaran en bandeja. No són gent de risc. Tia, hi ha un moment que dius, tio, no sé, la gent va tornar a treballar i té que tornar. Ara, és que al final... Deurien de ser més intel·ligents i dir, bueno, tio, pues me toca, a pelear i a competir, no sé què fa Gant, no ho entenc. I després Rubiales, no, cada 72 hores, no, la salut és lo primero, home, tio. Sí, però si estem jugant tot l'any cada 72, el Madrid juga tot l'any cada 72 hores, i el Barça, tot l'any, que ahí té raó Cote, quan diu, tia, el Madrid i el Barça estan acostumats, mato no tant, nosaltres els últims 5 anys, quasi tots els dies juguem al futbol, dimecres i dijous, dimecres i dijous, no, quan estem en Europa... Jues dijous, jues diumenge, jues dijous, jues paraes, més o menys a aquest ritme. Els mesos de setembre, octubre i novembre, jues cada 3 dies, cada 72 hores. O no?
Quan estàs en Europa, només. Sí.
Claro, per això te dic jo, que ja ho has fet. O sigui, no és una novetat. No veig que siga una locura. No ho veig, vamos. I després lo del tema del Covid, pues sí, és fotut, hi ha que esperar a que sanitat, però una vegada obriguen la porta i diguen, ei, la gent que li fem la prova i no dona a treballar i controls exhaustius, bueno, pues entonces també ho entenc que siga, que puga fer-se. I a més hi ha una altra cosa que crec jo, que cada vegada tinc més clar. El futbol, si torna com va dir Sena, és una senya de normalitat. I aquesta normalitat fa fer que la gent li canvi un poc la mentalitat i que se lleve un poc la por i que tingui algú en el que pensar. Per això m'estranya aquestes postures tan... No sé, que al final dius, hòstia, n'hi ha alguna més. N'hi ha alguna més, tio, n'hi ha alguna més. El que vos dia, Rubiales contra Tebas, és del futbol a veure que trauen... I el resto, pues, assistem, esperant. Una pausa.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos a tu lado ahora de manera online. Información y consultas, teléfonos, web, Facebook e Instagram. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y las profesionales de Mare avanzan contigo. Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito Yo me quedo en casa. Infórmate en el 609-679-593.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Per tal de garantir la seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Vila-real romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al...
Fundació Caixa Rural Vila-real llança una iniciativa amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real per aportar la compra d'aliments de primera necessitat a les persones amb més d'un 65% de discapacitat, així com als majors de 65 anys. Podràs escollir entre més d'una vintena de lots d'aliments i productes de primera necessitat de diferents comerços de Vila-real i els portarem al teu domicili. Fes les teues comandes a vilatenda.com.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Vila-real está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Vila-real. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Bueno, seguim en més històries. Vull que escolteu el ministre de Cultura i Esport. Claro, estos es pregunten... És que en esta història, al final, tot el món opina, però ningú té ni idea, claro. Entonces dius, és que més idea tiene que tindre, que són estos, els que manen, són els que menys ne tenen. També és veritat que és una situació en la que és difícil tindre una idea, no? I n'hi ha que anar a lo que va venint i a lo que vas coneixent i a lo poc a poc que va... Ara, per exemple, Rubio, els canaris han dit, ei, si així arribem a la tassa zero de contagis i ho tenim controlat, per què no se'n venen els del futbol a jugar així en les illes? Aprofitant que utilitzen els hotels, saps? I moviment. Bueno, imagina't, 20 equips de futbol repartits per totes les illes canàries i suposa que juguen partits tots els dies en el camp de la Unió Deportiva i en el camp del Tenerife, no? Seria la història, o no sé com voldríem fer-ho, però bueno, una idea més.
Sí, la veritat és que tal i com en la Premier ja van aparèixer idees d'este tipus rocambolesques, me ho esperava també de la Lliga Espanyola i ahir va aparèixer aquesta idea de jugar tot el que queda de Lliga en les Illes Canàries.
Què te pareix, Eric, anar-se'n tots allí a jugar?
Bueno, a lo mejor ahí no sé qué harían del clima, ¿eh? Pero bueno, no sé, yo creo que sería una alternativa un poco surrealista. Yo creo que la alternativa que consideraban de la concentración creo que sería pro para evitar los contagios, pero claro, anem a veure com va evolucionant tot, perquè això sabem que d'un dia a l'altre pot canviar dràsticament.
Bueno, per cert, esta vesprada a les 7 hi ha una xerrada en directe de futbol online que fa la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, que parlen els futbolistes del seu confinament. i d'ells n'hi ha dos molt coneguts nostres, Iborra, Pablo Fornals i Toni Lato, eh? Rubio, ui, el que vulgui que veureu. Estarem pendents, no?, a veure què diu Iborra i també què diu Fornals.
Molt pendents.
Molt bé, dimarts contarem a veure què és el que diuen uns i altres. Ahir va estar el ministre de Cultura i Esport en el diari AS, parlant de tot un poc, de, bueno, d'esta situació i de lo que ells creuen que poden solventar. Crec que li diuen José Manuel Rodríguez Uribes al senyor ministre. Respecte a quan té que tornar al futbol o no, ho té clar el ministre, lo que diguen els expertos. Claro, nosotros lo que digan los expertos, después ni hay que buscar, ni habría que decir a 15 expertos has preguntado, ¿no? Si no es muy fácil, no, no, a mí los expertos, pero ¿quién es el experto? ¿El del carajillo matinal del bar? ¿El experto quién? Claro, eso es muy, muy... o cada día un. Pero tan estén esperando lo que digan los expertos.
No, ni cuando diga Tebas, ni cuando diga Rodríguez Uribes, que soy yo, ni cuando diga la directora del Consejo Superior, la presidenta del Consejo Superior de Deportes. Es decir, tiene razón, es que va a ser cuando diga Salud, porque es nuestra obligación, si es que no podemos hacer otra cosa y no debemos hacer otra cosa. Yo creo que otra cosa es que entre todos hagamos sugerencias y pensemos en el mejor momento para volver. Pero quien lo va a decir al final es los expertos científicos, los epidemiólogos, el Ministerio de Sanidad en última instancia, porque tiene que preservar lo fundamental, que es la vida.
Los epidemiólogos, que digo ahí. Al que no le fen cas, por ejemplo, que yo el Xprou, que es el catalán, diu que el futbol no se podrà tornar de normal als estadis fins passat el mes d'octubre. El ministre parla d'això, de partits en públic.
Todo eso es lo que se está estudiando, lo que están estudiando los expertos, ¿no? Y en los distintos escenarios. Debemos pensar, yo quiero pensarlo, que esto sería en todo caso en un proceso de transición hacia una normalidad. El desafío es ganarle la batalla al virus, ganársela con una vacuna, con retrovirales, pero en definitiva volver a la normalidad. Yo no tiro la toalla que en algún momento, cuando sea, cuando pueda ser, no sabemos el tiempo que va a durar esta transición, pero que estemos en condiciones de volver a disfrutar del deporte como lo hemos hecho siempre, ¿no?
Yo, yo creo que el gobierno lo tiene claro, ¿eh? O ni hay una vacuna, o ni hay una inmunidad clara, alta en el país, o ni hay una medicina, que parece ser que está en prop de trobarla, que falla que agafes el coronavirus y que no siga greu, o no tornem al fútbol en les grades, ¿eh? Este any ja te digo que imposible. O sea, esta part del campionat és a porta tancada, però vamos, fijo. I l'any que ve, segons, claro, que no n'hi hagi un rebrot, per lo tant, jo no lo veo. Jo no veig que el fútbol torne en públic mentre no n'hi hagi un control clar. Una altra cosa sí que anar a treballar, que els epidemiòlogos experts diuen que sí a treballar, però fent proves a tot el món i en totes les mesures de seguretat, i així se parla que el dimarts va tot Cristo a treballar i el 90% no tindrà ni prova ni ja sabem com estarà el tema. Però bueno, una cosa és l'economia i l'altra el futbol fa més ruïdo i pareix que facis més coses, no? Fa tot el futbol i pareix que l'altre no importa. Ah, no, han hecho el futbol no se juega, hòstia, és tot. Però, Eric, té mala pinta, eh? Per lo que diu el ministre, no el veus en esa predisposició de dir sí, tranquilo, no, no, fa bé també, eh? Jo ahí estic del seu costat i diu, bueno, a mi m'atro, mentre no mos diguen que això és segur, al futbol no torna ningú, i a les grades menys.
Sí, és que al final en un partit de futbol mínim se junten 15.000, 20.000 persones. Y bueno, la prueba la tenemos en el Atalanta-Valencia, sí, que es va a jugar a San Siro, que diuen que va a ser el acelerador de la expansión del coronavirus por toda Europa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si no ni a una vacuna que asegure que puguem estar previnguts al coronavirus, yo creo que no tornarem fins a molt de temps. Jo encara diria que més, ¿eh? A
no, perquè, les grades plenes de no, perquè de si tens els casos a zero, supose que tens una situació en la que controlaries un poc el tema i els focus els tindries controlats, ni hauríem... Después, si n'hi ha medicina o no, bueno, van a haver mil casos. Don Antonio Alegre, què tal? Bona vesprada, com està vostè?
Hola, bona vesprada, Javi, com estem?
Pues mira, escoltant al ministre dir que lo del futbol tornar a jugar ho dirà Sanitat i lo de gent en les grades, conforme l'escoltes, ni l'any que ve, Toni, pinta que va tardar molt veure futbol en gent a la grada, eh?
jo crec que tindrem que anar mesurant, no?, el futur, segons se vagin produint els aconteciments. Estem en una situació a hores d'ara que ningú havia previst i que a hores d'ara inclús no està previst el futur pròxim. Parlar ja del futur llunyà encara és més complicat, no? A hores d'ara l'única realitat és que siguin immersos en una crisi sanitària que no ocupa i preocupa tan sols en Espanya, sinó que va més enllà. Parlem ja, per supost, durant aquests dies d'una pandèmia i del que això representa, i a hores d'ara, pues sí, hi ha que intentar salvar totes les situacions que siguin ser salvables, sobretot per el tema econòmic i per a aquesta societat puga ressorgir amb més força. I reitere, el futbol, sobretot des de l'àmbit empresarial, a hores d'ara és el que intenta traure el cap, pues, de buscant solucions, no? Jugant a porta tancada. Jo, a hores d'ara, Javi, el futur més enllà d'un mes, mes i mig, se me fa difícil inclús plantejar-me'l.
Però jo me pareix que veig molt difícil que n'hi hagi gent a les graderies. Ja l'any que ve, en octubre, novembre, si n'hi ha una medicina, si n'hi ha una vacuna o n'hi ha algo que assegure que no n'hi hagi una pandèmia, sí, si no, no crec que se la tornen a jugar.
No, no, jo crec que, per supost, esta lliga no, aficionats no ne van a haver en la grada, i ara estem parlant d'una solució econòmica, com te dia abans.
Sí.
Després ja, a partir d'octubre, novembre, veurem les circumstàncies que se donen, si s'ha avançat en la lluita contra la fermetat, com s'ha respost davant de l'aixida de la gent paulatinament al carrer, i parlo d'una situació no tan sols espanyola, sinó ja d'un context europeu i context mundial. El que passa és que aquestes situacions pues, retraten a molta gent, a aquells que remen a favor, a aquells que remen en contra, com en la política, com en la societat, sí, i com en el món del futbol.
Això anava a dir-te, és el que explicava. Esta és un reflex, el futbol, de la política. Estem veient tres escenaris, la federació, la lliga i els futbolistes, i cada un discurs diferent i arrimant lo seu al seu costat. Vem a la federació i els futbolistes contra la lliga, Rubiales dient que no se va a jugar cada 72 hores, i avui parlaven Rubio i Erigara. Joder, però si quan jugàvem l'Europa League, Toni, jugàvem cada 72 hores i en uns viatges pa morir-se. I ara els futbolistes se fan el loco com dient no, la salut, 72 hores. Hòstia, però si en la Champions jugueu tot l'any, aixina?
Sí, no, i després jo vaig tindre l'oportunitat d'escoltar una entrevista que li fem en el Larguero, bueno, un tros d'una situació
sí,
gravada,
sí,
d'una
reunió. L'han ficat, la reunió a tres, sí, que és vergonyosa,
sí,
vamos.
Sí, jo és que avui no t'he d'estar ara... M'has pillat en les poquetes decisions que faig de compra i no. Bueno, pues el que te diria, Javi, és que vaig sentir vergonya, vaig sentir vergonya del president de la Federació Espanyola de Futbol, sobretot de la manera de pressionar al representant dels futbolistes, de la manera que es produeix la reunió, que està per damunt la seva idea inclús de buscar solucions. Bueno, pues estem en lo que diem, en tot igual. És que l'AFE se tindrà que fer un plantejament. És que no és el mateix el que puga passar en els jugadors de segona divisió que els jugadors de primera, que els jugadors de segona divisió. Bé, són molt diferents.
Sí, sí.
I mentre això no s'entenga, no hi haurà una solució.
Tenim un problema. Rubiales va a muerte contra la Lliga. I el que proposa Tebas, encara que no crega, va anar en contra. I Rubiales apreta els futbolistes en lo de les 72 hores, que vale, jo me pareix molt bé que Rubiales tingui la idea clara, però que els futbolistes se deuen als clubs i els clubs, sempre el Villarreal arriba a un acord amb el seu futbolista i diré, ei, si això no se juga, vos vaig a llevar un 20%.
No,
normal.
No, escolta, i que les plantilles són de 22, 23 jugadors i n'hi ha jugadors de filial i tindran que rotar i tindran que assumir tots responsabilitats. Jo crec que, ho tinc que dir, Javi, encara que no m'has preguntat, el president de la Federació Espanyola de Futbol jo crec que hauria de tindre majors preocupacions a hores d'ara que la preocupació del futbol professional que tenen els futbolistes, la paga i el futur solucionat i els clubs en greus situacions però podran eixir endavant, i jo crec que tindria que estar molt preocupat de lo que passa en el món del futbol sala, en el món, en els 80 equips de segona divisió B, pràcticament més de la meitat professionals o semiprofessionals, i això sí no saben tots els treballadors i tots els futbolistes i les categories si podran arribar a final de mes, en clubs importantíssims de tercera divisió, en el món del futbol femení. Jo crec que té molta feina per a tindre tot aquest cabreig pendent de que si uns professionals superpreparats en plantilles amples tenen que jugar 48 o 72 hores. Me pareix molt bé, però la prioritat ha de ser una altra. Així que el món professional com en totes les facetes de la vida, té que anar per un camí i l'altre món pues, té que anar per un altre camí. I per a cadascú té que haver gent per a solucionar els problemes, no per a gent per a assumir el comandament de la situació i ser l'heroi.
Bueno, els clubs volen jugar, necessiten jugar. Si no juguen, el problema és gordo i jo crec que se va a jugar a 62 hores i a la carrera. Per cert, avui em preguntat, ho pregunte, Romano Cazorla, han reduït tots els jugadors del Villarreal a dos. Romano Cazorla, qui és millor?
Qui difícil.
Qué complicat, no eh? Sí.
És que és molt complicat. A mi, és que són dos de les tres o quatre passions meues, eh? Perquè en el cas de Cazorla és un jugador que m'encanta, no? Que soc feliç de poder voler jugar tots els dies en el Villarreal, però en el cas de Juan Román Riquelme és que el Villarreal ha tingut jugant en les seues files a un crack mundial, a un d'aquests jugadors, 10, 11, 12, 15 jugadors que passaran a la història del món del futbol i ha vestit la camiseta groguesa. Me vas a permetre que no te conteste.
Hombre, és molt difícil. Jo agarro de Cazorla. Pues a veure, jo m'ha ficat en la postura de dir la despamparan o... I he dit, a veure, en un còmput general, si sumes tot, el còmput me queda en Santi.
Home, és que Santi té altres factors. Vull dir, si
per això t'he dit.
El sentiment de cara al club, l'arribada, el sacrifici, encara recorde jo, el dia que Fernando Ruiz Negreros va anunciar la eixida de Santi Cazorla cap al Màlaga, quasi en llàgrimes del mateix Santi Cazorla, per avisar el Villarreal en aquell moment. Ara, si poses totes aquestes coses en valor, després, i sa primera presa de contacte, que tu a més va ser testic en victòria de la voluntat del jugador si tornava a jugar i les portes obertes de dintre, sí. La preocupació que ha tingut sempre, i ho saps també de primera mà, de lo que feia el Villarreal, de com hi ha les coses, que aquí fitxa, vull dir, que vivia el dia a dia, home, clar, pel sentimental, mos quedem tots en Santi Cazorla.
Don Antonio Alegre, està vostè bé? Tot bé? El confinament...
Bueno, sí, estem bé, aguantant con tots, tancats en casa, que és el que tenim que fer, i desitjant que tots puguen estar en la mateixa condició, sabent que és difícil, que hi ha gent que ara ho està passant pitjor, i esperem que entre tots, no fem com el futbol, que cada un va per el seu camí, sinó que siguem realistes i que siguem una societat solidària, que entre tots puguem eixir d'aquesta situació i poder gaudir d'ací un temps, no, jo no me poso data, pues de lo que han vingut gaudint i que ara tant tirem en falta.
Pues sí, estava pensant jo que quan era jove jo, si fes alguna malesa en algun poble, te tiraven al piló, te recordes d'això, no?
Sí.
Me parece que mos tocarà tornar, eh? No està sí. Piló ja, però mos tocarà tornar, que vamos, sí. De locos. Sí, Alegre.
Javi,
cuida't.
Ha estat un plaer. Records per a tots.
Fins l'altre. Adéu. Gràcies, adéu. Bueno, pues don Antonio Alegre, esteu del nostre comentarista del dia. Rubio, Eric, alguna cosa més? Estos xiquets m'han desaparegut. Rubio?
Sí.
Dia, alguna cosa més?
Res, que esperem que les tres parts troben una solució perquè la Lliga té que tornar el més aviat possible.
Va a tornar. En Alemanya segueixen entrenant, no?
Sí, en Alemanya segueixen entrenant. De moment no van tots junts, però sí que van entrenant i se suposa que a meitat de maig ja tornaran a jugar.
Eric, algo més?
Res més, que a veure si torna pront el futbol, que jo crec que tots tenim ganes ja de que torna a rodar el valor.
Sí, ja tenim ganes de contar coses, tio. Que no és fàcil, eh? No és gens fàcil estar així, però bueno, almenys jo crec que també fem una funció d'acompanyar a la gent i intentar parlar de les coses del Villarreal Club de Futbol, però difícil, difícil. Està tot molt parat i el Villarreal Club de Futbol jo crec que fa coses, però tampoc està en stand-by, no? A l'espera dels que manen, com ha dit el ministre. Sanidad. Que mande sanidad, pues vale. Adeu, gracias chiquets, paseo bé.
Adeu, Javi.
Una pausa y tanquem.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos a tu lado, ahora de manera online. Información y consultas, teléfonos, web, Facebook e Instagram. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y las profesionales de Mare avanzan contigo.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Bueno, pues fins així. Intenteu passar lo millor possible, no vos calfeu molt, i si intenteu buscar... evadir-vos un poc de tota aquesta història. Nosaltres tornarem dimarts, que també tenim dret a la Pasqua en casa, la mona i demés, de local. Sempre juguem en casa, però bueno, millor en casa que a molts puestos, que tampoc és un drama. Adeu i gràcies.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.